11 i 6 minuts del matí, obrim la segona hora del Faves Comptades d'aquest divendres plujós. I ho fem per parlar del servei a les persones. Ja sabeu que un cop al mes ens acompanyen agents dels Mossos d'Esquadra. Avui per parlar d'estafes físiques i telefòniques, perquè cada dia persones de totes les edats i perfils són víctimes d'enganys per part de delinqüents que utilitzen diferents estratègies per robar diners o dades personals. Des de falsos revisors del gas fins a fraus més sofisticats com el Rip Deal, que ara comentarem, o les estafes piramidals. Els estafadors es reinventen constantment per aprofitar-se de la bona fe de les persones. I per saber com funcionen aquestes estafes, com podem identificar-les i, sobretot, com podem protegir-nos, avui en parlem amb Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines són les estafes físiques i telefòniques més habituals ara mateix a Catalunya?
Doncs bé, de fet, les estafes més habituals, les que pot caure més gent, serien les estafes en què l'estafador usurpa la identitat d'una empresa coneguda, sigui una entitat bancària o companyia de subministració de gas, de llum, etc., i es fa passar per aquesta companyia i intenta, o com molt bé has dit al principi, demanar i robar diners a la víctima o aconseguir dades privades i confidencials per fer futures estafes a posteriori.
Tant sigui per telèfon com físicament.
Exacte, sí, sí. Pot ser que contactin amb la víctima per telèfon perquè bé, tinguin ja les dades que han aconseguit de forma fraudulenta de la víctima, o perquè a vegades deixem una carta mig sortida, no?, a la bústia i passen pel carrer, potser agafen aquella carta que té dades confidencials nostres i les fan servir per localitzar la víctima, trucar-la i enganyar-la.
Si et sembla, fem un repàs d'algunes d'aquestes estafes i expliquem una mica en què consisteixen, però sobretot com podem intentar que no ens aixequin la camisa. Comencem pels, podríem dir, que dels més coneguts, els falsos revisors del gas, de la llum, d'aquests serveis de subministrament. Com actuen i com podem detectar que es tracta d'un engany?
Sí, de fet seria ara l'època, no? Sobretot a l'hivern, amb les revisions de les calderes, de gas, tot plegat, doncs aprofiten aquest moment doncs, per buscar víctimes. Com contacten? Doncs directament doncs, es presenten al domicili, potser deixen una noteta de forma manual, passarem demà per domicili i farem una revisió. L'objectiu és robar diners. Es fan passar per falsos operaris i demanaran un pagament en efectiu a la víctima. D'acord? De no aconseguir-ho, fins i tot aquest tema és força, pot ser perillós perquè pot derivar en un robatori. D'acord? Si veuen que la víctima no es deixa enganyar, aquests operaris mai van sols, sempre tenen algun còmplice i intentaran distreure la víctima al domicili, dient necessitem fer unes comprovacions, aleshores amb l'altre còmplice anirà a alguna altra sala, al bany, fent veure que obre l'aixeta per comprovar si surt aigua calenta, i mentre un distreu la víctima, l'altre doncs
aprofita
i remena les estances i podria derivar en un robatori, més enllà de l'estafa. Com ho podem detectar? Hem de saber que les companyies reals de subministres sempre comuniquen de forma oficial la seva visita i, sobretot, mai et demanaran un pagament en efectiu. Facin el que facin, cobraran directament en el rebut del subministre, sigui gas o de llum, aquell servei, aquella revisió. O sigui, en el moment en què un operari et demani el servei són 60 o 100, 150 euros i demanen fer el cobrament en aquell mateix moment en efectiu, hem de saber que ens trobem davant d'una estafa, d'un fals operari.
Anem per un altre dels casos. El fals advocat que diu que el nostre fill o la nostra filla està detingut i ens en reclamen, doncs,
diners.
Diners, efectivament. Com hem de fer? Com funciona aquest sistema?
Aquest sistema no és tan habitual, però sí que s'han donat diversos casos a tot Catalunya en els darrers anys, d'acord? Aleshores, està bé que la gent el conegui. Com funciona? La persona rep una trucada. És el mateix. Segurament han aconseguit aquest telèfon de forma fraudulenta. La víctima rep una trucada i informen que el seu fill està detingut. Normalment diuen que és per un tema de trànsit, d'acord? Un delicte de trànsit. Està detingut i que anirà a presó i demanen una fiança per que el seu fill no vagi a presó. L'estafador es presenta com un fals advocat. Diu, jo sóc un advocat i si vols que el teu fill no vagi a presó, necessito que em donis X diners, 3.000 euros, 4.000 euros, val? Demanen un import així, i amb aquesta fiança jo t'asseguro que el teu fill no anirà a presó. Diuen, no et preocupis per res, jo d'aquí una estona passo fins i tot per casa teva, no t'has de preocupar de res, em dones els diners i tema solucionat. Evidentment, si piquem, si ens precipitem, si no fem comprovacions de que realment el nostre fill o filla està en aquesta situació i paguem els diners, doncs ens han estafat.
L'únic que pot passar és que coincideixi que el fill no té ni cotxe ni carnet i llavors no quadri, no, l'estafa.
Exacte, exacte.
Cada vegada es passa, no? I també es fa a través de WhatsApp.
Sí, també, és el mateix sistema.
Fent-se passar pel fill, en aquest cas, no?
És una estafa diferent.
És
l'estafa del fals fill, en aquest cas, no el fals advocat, el fals fill. És una estafa que rep per WhatsApp. Hola, sóc el teu fill, tinc problemes i necessito diners. He perdut el meu mòbil i t'escric des del mòbil d'un altre amic que no coneixes, evidentment. Doncs,
fes-me un bizum.
Fes-me un bizum, també. Si piquem, ens estafen.
Anem a un de molt popular i molt antic, el del Tocomocho i els falsos números de loteria premiats. Perquè sembla que encara hi ha gent que hi cau, no?
Encara hi ha gent que hi cau, també no és dels més habituals, però encara persisteix en el temps. I és el que comentes. L'estafador diu que té en el seu poder un número de loteria premiat, un número d'algun sorteig premiat, i sota qualsevol excusa diu que ell no el pot cobrar. Poden dir que no saben llegir, que no saben escriure, que no pot rebre cap diners perquè té algun embargament i li traurien tots els diners que cobrés. Aleshores, doncs, li ven el número, el fals número premiat, a la víctima per un import inferior al premi. Evidentment, si la víctima es deixa enredar, doncs perd tots els diners, perquè aquell número no està premiat.
El Tocomocho. I anem a un altre també dels populars, els trilers i les apostes enganyoses al carrer. Com aconsegueixen captar l'atenció de les víctimes? I això ho associem més potser a grans ciutats on hi ha més volum de persones al carrer?
Molta aglomeració de gent, llocs turístics també, perquè els turistes doncs, potser estan més receptius a aquest tipus de jocs, d'apostes, estan en un ambient distès, no? I potser s'aturen allà a observar què passa. Què passa? Doncs, evidentment, hi ha els qui han format el joc i compten amb uns còmplices que fan veure que són també jugadors. Passa. Entre ells, doncs, van jugant i es van guanyant també, no? Juguen, donen i aleshores la gent que s'atura i observa diu, però sí, és possible guanyar, s'emporten diners, s'emporten diners i allà el primer que pica. Aleshores, clar, evidentment, la resta de víctimes que participen no guanyen mai, només guanyen els estafadors i els seus còmplices.
I anem a les estafes piramidals. Com podem diferenciar una inversió legítima d'una estafa d'aquest tipus?
L'estafa piramidal segurament ens arribi a través d'algun amic, d'algun conegut, que ens digui, ei, tinc coneixement d'aquesta inversió. Mira, resulta que amb 3.000 euros, si dones 3.000 euros, potser en guanyes 10.000. I necessites després captar altres persones. D'acord? Si ja entres en aquest joc de que algun amic o un conegut et diu que coneix una inversió que resulta que dona molta rendibilitat en poc temps i que ja t'està demanant com a condició, l'única condició és que tu també captis a altres persones com tu que també aportin capital a aquesta inversió, ens trobem amb una estafa piramidal. Una inversió real, hi ha una empresa amb cara i ulls darrere, hi ha un contracte, hi ha una oficina física, és una empresa coneguda. Però el Vox Populi aquest de conec un negoci que pot donar molta rendibilitat, has de portar un mínim capital inicial i això es multiplicarà per 10 en 4 dies, és una estafa piramidal.
De les que també fa temps que se'n parla. I ara anem a una que potser no és tan coneguda o no és tan habitual entre la gent del carrer, que seria el Rip Deal. En què consisteix?
Aquest tipus d'estafa és molt sofisticada. Val? Això vol dir que, estranyament, una persona d'un nivell adquisitiu mitjà, podríem dir, no caurà en aquesta estafa, d'acord? Són estafes en les quals la víctima és una persona d'un elevat nivell adquisitiu, d'acord? Els estafadors busquen les seves víctimes a través de portals immobiliaris perquè la víctima vol vendre una propietat, un bé immoble, un solar, o fins i tot en altres tipus de portals on la víctima pretén vendre doncs, col·lecció de joies o rellotges d'alta gamma. Els estafadors contacten amb la víctima, es fan passar per compradors potencials d'un també alt nivell adquisitiu, des de xecs àrabs, empresaris suïssos, d'acord? Es reuneixen amb la víctima en un lloc públic, sempre, o sigui, mai es
trobaran. Físicament
en un sí, tenen contacte físic, en aquest cas tenen contacte físic real. És tot com un aparador, és una aparença, recreant una escenificació total de ser compradors del nivell adquisitiu i molt interessats en el producte. En el moment de la transacció, ve a ser transacció fraudulenta, què fan? Doncs paguen en diner, en efectiu, d'acord? La condició és aquesta. Sí, estem interessats, però et pagarem en efectiu. S'inventen qualsevol excusa perquè no poden fer una transacció econòmica. Què passa en l'operació, fins i tot recreen, porten comptadors, un comptador de bitllets i detectors de bitllets falsos per comprovar davant de la víctima que els diners que entreguen són reals. Evidentment, només passen uns quants diners, els de sobre de la pila. Tenen uns quants diners que són reals i la resta són bitllets falsos, bitllets tintats. Van amb el maletín, et paguem, comprem la col·lecció de joies per aquest import, 500.000 euros, aquí els tens. Evidentment, se'n van amb les joies.
Tan contents.
I el venedor se'n va amb el maletí amb els bitllets falsos.
Com a les pel·lícules, eh?
El Rip Deal. Evidentment, no es passarà ni a tu ni a mi, això.
No, per això deia que la gent del carrer, la gent més normal, doncs sí. Això és impossible que es trobi en una situació d'aquestes.
És la pel·lícula, sí.
És la pel·lícula, totalment. Les estafes per telèfon han augmentat molt últimament. Quin tipus de trucades fraudulentes són les més freqüents i com podem evitar-les?
Les trucades serien les de companyies des de telefonia mòbil, d'acord? Subministres també, de gas, de llum, i també, important, entitats bancàries. Aquí és on hem de ser més prudents, més cautelosos. Trucades que suplanten la teva entitat bancària. A part, és molt perillós perquè els estafadors innoven. I ara emmascaren el número de telèfon.
El real de l'oficina.
El real. I què passa en aquests casos? Doncs de forma fraudulenta poden haver tingut accés al teu compte bancari i pot ser que des de l'altra banda del telèfon estiguin connectats al teu compte bancari i es facin passar per l'oficina antifrau de l'entitat bancària i et demanin una sèrie de codis per evitar unes transaccions que ells diuen que s'està cometent en aquell moment de forma fraudulenta i necessiten un codi que t'arribarà al teu telèfon mòbil per aturar l'operació. Evidentment, la víctima s'espanta molt i rep aquests codis. Mira el telèfon, m'està trucant al meu banc, li dono el codi, perquè així evitem que em treguin diners del banc. Quan en realitat està fent tot el contrari. Està donant el codi per autoritzar l'operació, la transacció, la transferència, que és el que estan fent els estafadors des de l'altra banda del telèfon. Quan se n'adona, doncs ja la transferència ja està realitzada.
Mm-hmm. Molt habituals, eh? Estan sent últimament aquestes que tenen doncs, la pàtina d'aquesta trucada de la nostra oficina bancària. Són les que s'estan escoltant més sovint. Si sospitem que estem sent víctimes d'una possible estafa, com hem d'actuar? Què hem de fer?
Primer de tot, evidentment, no efectuar cap tipus de pagament. Davant la mínima sospita, no fem cap tipus de pagament. Parlar amb la persona, amb el presumpte estafador, que ens ho pensarem, que ja ens posarem en contacte amb ells, i a partir d'aquí fem comprovacions. Si ens interessa el que ens està oferint, doncs contactem amb la suposada empresa, entitat bancària, companyia de gas, que ell diu que prové, i fem les comprovacions pertinents. Però mai fer el pagament, fer sempre comprovacions de realment, de per saber realment què és la persona que diu ser, i finalment, si tenim coneixement de que era una estafa, posar un coneixement de la policia.
Des de Mossos d'Esquadra, vosaltres feu campanyes de prevenció, oi?
Sí, nosaltres fem campanyes de prevenció, tant físiques, a nivell local, per exemple, nosaltres com a agents de relacions de la comunitat, donem consells de seguretat en aquesta línia, a la gent gran, específicament, en els casals d'avis i altres entitats que treballen amb gent gran. I també a nivell de xarxes socials i al nostre web, al web de Mossos, doncs si la gent vol tenir més informació sobre les estafes més habituals i recurrents que s'estan donant ara mateix, doncs també trobarà molta informació i molts consells per estar al dia de les estafes que s'estan donant ara i que són reals.
Doncs avui hem parlat d'estafes físiques i telefòniques i ho hem fet amb l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Anna, una vegada més, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Que vagi bé.